Òpera Rock a la caravana de Ràdio Estel. 39 minuts que passen de les 4 de la tarda. A aquesta hora saludem la directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical, Maria Broncova. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Com estàs? Molt contenta, molt a gustito aquí.
Ja veus que ha vingut Núria Ros a fer l'entrevista a Laura Borràs.
I aquí tenim senyals, proves.
Sí, tenim proves.
S'ha encontrat un pelo, ¿vale? Perquè els oients ara estan dient què les passa.
Fehacientes. Sí. En fi, ja està.
Va. Bueno, va, som-hi, que ens perdem, com sempre. Què tal tu?
Bé.
D'acord. Sí. Vinga, va. Avui vinc a hablar de mi libro otra vez.
Em sembla perfecte.
Vale? Per què? Doncs perquè demà ja donem el pistoletazo de sortida al festival Òpera en Gràcia, aquell que us vaig estar explicant.
Sí.
I estem molt contentes. Per què? Doncs perquè hem fet un sold out absolut amb l'òpera de demà de Carmen.
Uau.
No queda ni una entrada i estem... Uau. ¡Estamos contentos!
És que jo hi seré, eh?
Home, i tant. Más te vale.
Palco presidencial, una mica.
Más te vale, Joan. Com no hi siguis, aniré a buscar-te.
Gràcies.
D'acord. Vinga, doncs. Qüestió, de què us vinc a parlar? Ja no us faré més promoció de Carmen, perquè lamentablement ja nos hemos quedado en sold out. Lamentablement no, estic feliç. Però per tots aquests que us heu quedat sense entrada, doncs us vinc a explicar la següent obra que presentarem, òpera com a tal, que serà el dia 22 de juny, i és molt guai, i ja us vaig dir que es l'explicaria tota, i és La serva padrona. Moltíssima, i qual
dita, i su... 22 de?
Juliol, qui ha dit juny?
Quin ja és? Està.
Què?
No, és la gent que ha entès malament.
Exacte. No tinc cervell, perdoneu, fer un festival és cansat, que ho sapigueu.
No tinc
Vinga,
cervell.
Vinga, sí, és així.
La serva padrona, saps què... Saps que m'agrada molt la música.
I no tenies ni idea.
Saps que m'agrada l'òpera.
Però no tenies ni idea.
Re.
És que aquí està el tema. Una de les raons per la que vam triar aquesta obra és perquè és bastant desconeguda, però és la monda. O sigui, musicalment és superdivertida. O sigui, gairebé hi ha moments que sembla pop, t'ho ben juro, i estem parlant d'una obra de 1700. Sí. S'acosta mogollón als musicals, és una pionera, dura 45 minutets, i és fantàstica.
Genial.
I és com, hem de donar a conèixer aquesta obra, perquè és la canya, no pot ser que la gent no la conegui. Vinga, va, com et deia, és una joia del barroc i l'estrena en l'any 1733 a Nàpols. I representa aquesta obra, en concret, la creació d'una nova escola i una nova forma de fer òpera.
Compte.
Sí, musicalment és superrellevant. Mira, va passar que durant el 18 hi va haver una gran controvèrsia dins del món operístic. Recordes que vam parlar de la història de la música?
Sí.
Bueno, estem just a l'impàs aquí del barroco al classicisme, amb la qual hi havia dues energies com confrontades, d'acord? No sé si m'estic explicant. Què passava? Que era... temps ple de barroc. Les composicions són complexíssimes. Les temàtiques d'allò més elevades i èpiques, tenim els castrati, que són les superestrelles, i els gorgoritos i les filigranes musicals són lo más, ¿vale? Esta és la moda, esta és la corriente. Però, en aquest mateix temps, sorgeix una corrent que s'afarta de tot això. Diu, bueno, ja n'hi ha prou. Ja, basta.
Inventem
ja.
Coses noves.
Sí. I a més, aquesta mateixa corrent seria la que posteriorment donaria pas al classicisme, com et deia abans. Què passa? Ells reclamen una òpera nova. Per què? Perquè pensen que s'ha de rebaixar una mica aquesta pompositat de tot plegat. Aquest elitisme de què jo parlo tot sovint, de, bueno, podemos parar ja de tirar-nos el rotllo, agafar pasta, ja, per favor... Bueno, ja m'has entès. És expressió noventera. Tus gafes són meravelloses.
La gent ara no m'ha vist, però m'he pujat les ulleres de pasta. Sí.
Bueno, què va passar amb aquesta gent? Què reclamaven? Doncs que deien que ja n'hi havia prou de tant tirar-se el rotllo i que l'òpera havia de ser més accessible. Per què? Perquè més enllà de la reialesa i la noblesa hi havia molt més públic al món. I sí, senyor, tenien tota la raó. I què passa? Doncs que no calia que tot tingués tant de pes, que l'epicitat estava molt bé, però, vamos, que la vida quotidiana també estava plena de problemàtiques que eren dignes de ser tan retractades com de tractar-les a dalt de l'escenari i digna de posar en valor. I si em preguntes a mi, tenien tota la raó del món.
Clar.
O sea, me parece muy bien Marco Aurelio, pero yo no sé, hola, ¿qué tal? Bueno... Què passa? Que ells creien que estava molt bé fer servir palabros enrevessats, sí, perquè, a més, la dialèctica d'aquelles òperes era una cosa decimonònica, bueno, literalment, però no, digue, palabros.
Farfallugós.
Sí, senyor. Val. Sí, senyor. La gent no parla així. No cal, tampoc. No, no. Jo creo que Marco Aurelio ni siquiera hablaba así.
Fixa't.
No, jo no lo creo. Bueno, qüestió. El que volien és que no fos aquest tipus de vocabulari, que no estiguem sempre en aquests finals absolutament catastròfics, donde todo el mundo muere, hasta el apuntador y todo el mundo el honor. I diuen, mira, ja n'hi ha prou. Perquè al carrer la gent parla normal. I a més, de tant en tant li passen coses divertides. I a més, et diré més, hi ha finals feliços a la vida. Existeixen.
Clar, imagina't.
Clar.
No, és que sempre es mor tothom.
Home, ja n'hi ha prou. Clar, aquesta gent deia, vols dir que tothom mor tot el rato catastròficament, dient, oh, maldita sea mi suerte.
Clar.
Igual diries, oh, mierda, m'he muerto. No? Saps?
I prou.
I ja està. I ja està. Què passa? Doncs que amb aquestes discussions comença a treure el cap a Venècia i a Nàpols una nova forma de fer òpera en resposta a tot això que dèiem. I què feien? Doncs tenien personatges propers i perfectament identificables, amb una forma d'expressar-se quotidiana i entenible i també amb moments absurds i divertits i, sobretot, finals feliços.
Que ja tocava.
Home, ja tocava. O sea, ay, por Dios, todo el mundo muerto desde el primer acto, ya está bien, por favor. Fatal. Parece Disney, la òpera, ya, hombre. Bueno, què dèiem? Comença, però ho fa de forma superdiscreteta. I el pistoletazo de salida ho fa amb el que s'anomena intermezzo, que era una espècie, com t'ho diria, saps els anuncis de YouTube? Vale? Sí, tenim els... Oh, també, sí. Tu sabes el cortito de Pixar que te ponen antes de
també,
la peli?
També, també.
Pues això són els intermezzos per l'òpera. És a dir, que durant els entreactes de les òperes sèries es feien aquestes representacions breus de temàtica còmica i quotidiana perquè la gent pogués desconnectar, descansar i que s'ho passés una miqueta bé, en aquella estoneta que tenen entre els actes de les òperes catastròfico-èpiques i rimbombantes que estaven veient, ¿vale? Mentre està Marco Atanasio, no sé quién es Marco Atanasio, però imagínate, Marco Atanasio, matando a todo el mundo, pues deies, necesito respirar. Y llevo 6 episodios de Juego de Tronos, basta, ¿vale? El corto de Pixar.
Correcte.
Pues estos son los intermensos.
Val.
I els dos primers en fer aquest format, en fer aquestes pauses, van ser Alessandro Scarlatti i Giovanni Battista Pergolesi.
Què te'n sona, eh?
Ara, perquè d'aquest segon us vinc a parlar avui. I és ell el que va marcar i consolidar aquesta nova forma de fer òpera. I a més, a mi em fascina perquè em representa mil.
Sí que està divertida, aquesta música.
És muy mona.
Sí, muy mona, eh? Muy cookie.
Però a part de ser cookie, és d'una brillantès. O sigui, les filigranes de les que parlàvem del barroc estan, però et passen com si fossin un passeito. I a mi això m'agrada molt.
Pot ser.
Digues.
Ara... faré allò de sempre, que és dir barbaritats perquè m'agrada la música, però no hi entenc.
Som-hi.
Pot ser que passem del gorgorito, que són notes diferents, però molt lligades i molt juntes, molt juntes, molt juntes, i aquí acabem d'escoltar les mateixes notes diferents, però més separades, amb la qual la idea de gorgorito...
No vas gens errat. Per què? Perquè el que es feia durant el barroc, també, sobretot en aquest tipus d'òperes, era dividir la mateixa ària en dues parts. Una primera, on t'explicaven la història amb la melodia senzilla i entenedora. I una segona volta, que és el da capo, que tornen al principi i tornen, perquè facin els gorgoritos els propis cantants. Donant-los, a més, l'oportunitat d'improvisar sobre aquest mateix tema que ha suggerit el compositor. Amb la qual cosa, et dono una melodia que t'entra superbé, superentenedora, que no és aquesta filigrana barroca de castillos en la partitura, però, ¿quieres gorgoritos? ¿Quieres pirotecnia? Pam, la tienes.
Val.
Així que és completíssim.
M'encanta.
No li falta de nada. Maravilla, maravilla.
Anem a Pergolesi, va.
Vinga, va. Pergolesi va néixer el 4 de gener de 1710 a Lecce, a Itàlia. I el pobre ja va néixer amb una salut més que delicada.
Vaja.
Vale? Es pensa que el que tenia era espina bífida, però allà no, el 18 no... Està no, malo el niño. No s'ha salió fràgil. Vale?
Té coses.
Sí, sí, té coses. No sabem què, però vamos. I a més, els que el pobre provenia d'una família superhumil, amb la qual fàcil no ho va tenir. Però ja de molt petit es veia que tenia una gran capacitat musical. Així que un marquès que passava per allà, que era el marquès de Pianetti, li va costejar els estudis de violí i composició.
Fixa't.
Ell va tenir l'enorme sort de que va començar a destacar de seguida. Aleshores, sí, tenia una salut de merda, però un talent musical espectacular. Què passa? Gràcies a aquest talent que tenia, que li van notar de seguida, va poder traslladar-se a Nàpols al 1712. Mm-hmm. I recordem que Nàpols era la bullícia de la música en aquell moment. Era el més top on podies anar. I ell comença a estudiar al Conservatori dei Poveri de Jesu Cristo i allà, de forma super, però super temprana, o sigui, t'estic dient amb 14-15 anyets, mm-hmm. ja era top i comença a destacar per les seves composicions. I en la mateixa manera que tu m'has dit, esto de la cerva padrona no me suena, hi ha gent que li dic, Pergolesi, ni puta idea. A ver, un momento, queridos. Aquest senyor no us sonarà de res, però, com sempre, jo us porto una peça clau i quan soni direu, Aleñe, però esto yo he escuchado alguna serie, sí? En alguna peli, esto en la cultura popular. Mira, escoltem.
Jo no la identifico com a... Espera. Anem per passes.
Ja va.
Jo no la identifico amb cap sèrie o amb cap pel·lícula.
Mm-hmm.
Si és veritat que ara m'has vist escoltant-la molt atentament, mm-hmm. perquè em recordava molt a certs moments, i igual torno a dir una borrada, al Rèquiem de Mozart.
Aviam, el Rèquiem de Mozart és molt posterior. I adivina en què ens inspira, Patachan!
Per qual és, eh?
Sí, senyora.
Bueno, és veritat. Per
supor, home, claro.
Veus?
Però, mira, a més
té un què?
Tu, ara t'ho queda't amb aquesta melodia, i ara qualsevol sèrie d'època que vegis no podràs deixar de... En totes.
I és, eh?
En totes.
Fixa't.
En totes. Quan hi ha un moment de recogimiento ara. Personal, o hi ha un moment de que algú es mor i la dona plora, pam, està sonant sempre, t'ho ben juro. Ara que ja la teniu al cap, sisplau, us convido a anar-la identificant. Esto es Buscando a Pergolesi, eh? Buscando a Wally con la música clàssica. Vale. Doncs per què la va patar tant Pergolesi? Doncs perquè va ser un supergeni en conjugar l'expressió emocional i aquestes filigranes del barroc que dèiem. I a més de tot això, ell, com us deia al principi, va ser el precursor de l'òpera bufa. I atenció, que això a vegades passa. El nom bufa suena como cachondeo.
I no té per què.
No, perquè refereix a òpera còmica, mm-hmm. que és el que és. I hi ha molta gent que confon amb un gènere menor.
No.
Es confonen al 100%. Tenim a Mozart i les seves famosíssimes Noces de Fígaro, mm-hmm. a Rossini amb el Barber de Sevilla. Fins i tot Verdi va fer el Falstaff, així que de gènere menor, nada de nada.
Ara.
És igual de complex. O sigui, pel fet de riure una obra no és ni millor ni pitjor. Per l'amor de Déu. Bueno, va, què passa? Que Pergolesi va ser, com et deia, superprecoç. I amb 20 anys ja estava el tio a la cúspide del panorama dels compositors italians. I aquesta peça, de fet, que estem escoltant, ja era un hitazo des del mateix dia que la va publicar i fins a dia d'avui. Però alerta que la seva trajectòria no va ser un camí de roses.
Mm-hmm.
Mira, va patir bastants fracassos i hi ha un que m'agrada molt explicar perquè és una història, no sé, a mi me culpe, me gusta, mm-hmm. me gusta. Era una estrena d'una òpera sèrie d'aquesta, perquè es deia òpera sèrie, òpera bufa, vale? Ell tenia una estrena i al públic no li va agradar gens.
Ai, pobra.
Però gens ni mica, fins al punt de que la platea, els espectadors, es van començar no només a queixar, sinó a cridar, a patalejar, a tirar coses... Bueno, una algarabia de tres pares de cofres. Mm-hmm. Qüestió que ell va sortir a l'escenari com a donar explicacions, sí. I en el moment que ell surt a l'escenari a donar explicacions, una persona, random, li tira una taronja que li impacta sobre la cara.
No, home, no.
Sí.
Una taronja no, que és dura.
Una taronja, molt fort. Sí, sort que no vivim en aquests temps, eh?
Clar.
O tomàquets. Sí, no, tranxetes, que és humillant i no duele, saps? Bueno, sí.
Que ara he vist a Pergolesi amb un tranxet.
Amb un tranxet, és meravelloso.
Sí.
Bueno, qüestió, que Pergolesi, lluny d'enfadar-se, va al paio, agafa la taronja i se la guarda a la butxaca.
Ai.
I el temps va passant. Vale? Què passa? Que molt poc abans de la seva mort estava reunit amb els seus col·legues i estaven parlant de la música, de la trajectòria, sobretot de la fama, de l'èxit, de los egos, aquestes coses, no? I de cop i volta el paio fica la mà a la butxaca i allà estava la taronja.
Fixa't.
Tota pansida.
No t'ho diràs?
Sí, sí, i l'ensenya i diu, veieu aquesta taronja seca pel temps? Doncs és literalment el fruit del meu treball.
Patapam.
Buà, tio! I que portis
boníssim,
allà el recordar...
Eh?
Brutal!
Boníssim.
I després, i això em va encantar, diu, però no obstant això, crec que sempre he treballat amb honestedat i me'n sento orgullós. Es va tornar a guardar la taronja. I allà la va portar fins al dia de la seva mort. O sigui, a la jaqueta que tenia al costat de Solecho mm-hmm. estava la maldita naranja.
Allò faria una mica de...
No, ja estava seca. Jo que sé, era, jo que sé, era 1700. La peste estava con ellos.
Va
qüestió. Qüestió clar, que clar. És cert que va morir, que en pobret meu tenia tan sols 26 anys, però va morir acompanyat d'aquella taronja que era, jo crec, la que li feia tocar una mica de peus a terra i fer aquestes composicions tan brutals sin convertir-se en un Rolling Stone, que tampoc clar. Ho ha fet ninguna falta. Així que, sí, aquest senyor de 20... Nen, era un nen de 26 anys i su sabiduría me fascina. No me voy a guardar la naranja podrida, pero su sabiduría sí, ¿vale?
Cinc minuts i arribarem a les 5 de la tarda. Et proposo,
sí,
Maria, ara tot just anàvem a entrar a explicar l'òpera, la Serva Padrona. Ens ho inicies tot plegat?
Sí, senyor.
I ens expliques tota la història d'aquesta
òpera. Correcte, correcte.
La propera setmana.
Correcte. Mira, de què va la Serva Padrona? Bueno, ja ho sabeu, és una òpera còmica, com he dit al principi. Mm-hmm. És un intermezzo, dura amb prou feines 45 minutets i no li falta de res. Tenim tres personatges que a mi em fascinen. El viejo rico, que dius, que este es muy aburrido. No. No només és un viejo rico, sinó que simplement és un senyor que no és viejo i rico, no, és un senyor que es fa gran i està cansat de viure.
Fixa't.
I no és un rico avaro d'aquests que fan ràbia, no, és un senyor que per la vida pues, tiene dinero, però és bona gent. O sigui, és bona gent.
No és el típic...
En absolut, estima els seus.
Val.
O sigui, té criats a dojo i no els necessita. Per què? Perquè, mira, este pobrecito está manco, lo voy a contratar.
Ara.
Sí, 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 aquest tipus de persona.
Molt bé.
Amb la qual pinta guai.
Està bé.
I qui són els seus criats? Doncs per començar tenim a la protagonista. Serpina, que en italià vol dir petita serp. Ja us aneu fent a la idea.
Ai.
I lluny d'estar molt agraïda perquè ell la va acollir quan estava òrfana, visquent al carrer, li va donar casa, feina... I... No. Ella tiene un plan. Un plan. Ella quiere ser ella la ama de la casa.
Ai,
ella, sí, ese es su plan. I, a més, el tercer en discòrdia és Vespone.
Mm-hmm.
I què és Vespone? Serà un barítono? Serà una mezzosoprano? Serà un contratenor? No, és un criado mudo.
Que no operava molt bé, funciona.
És que és brillant. És a dir, vale, todo es súper épico, súper barroco. El Marco Atanasio del que hablábamos antes está matando dragones en Constantinopla. Pues voy a poner un criado mudo.
Està molt bé.
És que és una genialitat. I aquests tres personatges viuen tota una sèrie de trames rocambolesques on la Serpina els fa anar d'absolut cul. Van de cul.
Clar.
Van de cul perquè ella té un objectiu, que és fer-se... l'ama i senyora d'essa casa.
Fixa't.
I les conseqüències són més que divertides i crec que us agradaran, i molt.
Tot plegat que ho explicarem la propera setmana, el proper dilluns, que ens visitarà Maria Broncova.
Mm-hmm.
Abans, però, recordar que tot això ho podeu veure... Exacte. A Òpera amb Gràcia.
Exacte, Òpera amb Gràcia. Us esperem a partir de demà, tots els dissabtes de juliol. Tenim, aquest cap de setmana tenim Carmen, però ja està sold out.
Està planíssim.
Correcte, el cap de setmana
també
tenim la història de les dones a l'òpera.
Exacte.
Que ja vam presentar aquí,
sí,
i em fa molta il·lusió, perquè estoy de actriz, además, si me gusta.
Sí o no?
Claro, qué claro, bien. Claro. I el dia 22 de juliol, recordeu, tenim la Serva Padrona. De la setmana que ve us en parlaré amb tot luxe de detalls.
Correu a buscar entrades, Maria, que aquestes entrades es poden aconseguir, eh?
Doncs podeu entrar a Intràpolis, Festival Òpera amb Gràcia, o reservant directament a la nostra web, operaamgracia.com. Allà envien un correu, us reservem les entrades i les podeu recollir a taquilla.
Escolta'm, així de fàcil.
Ahà.
Maria Broncova, moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
fins dilluns,
un plaer.
Que vagi molt bé. Nosaltres que anem a conèixer per on passa l'actualitat amb els serveis informatius d'aquesta casa, i de seguida que obrim la darrera hora de la caravana per parlar de televisió... amb el safreig per principiants, amb Sergi León, Sílvia Muñoz, David Vidal, Núria Ros, en fi, a liar la grossa abans d'aquest cap de setmana. De seguida tornem, va.
Insomma delle somme per attendere al vostro bene io mal ne ho da ricevere.
Poveretta, la senti?
Per avere di voi cura e la sventurata debbo essere
questo non va bene.
Burla di sì,
ma questo non conviene.
Eppur qualche rimorso ver dovreste di farmi e dirmi ciò che dite e fate.
Così è, da dottoressa voi parlate.
Voi mi state sui scherzi ed io m'arrabbio.
Non m'arrabbiate. Capperi, ha ragione. Tu non sai che ti dire. Va dentro, prendimi il cappello, la spada ed il bastone. Io voglio uscire.
Mirate, non ne fate una buona. E poi Serpina è di poco giudizio.
Ma lei che diamine vuol mai dai fatti miei?
Non voglio uscire adesso, gli è mezzodì. Dove volete andare? Andatevi a spogliare.
Bel gran malanno, che mi faresti?
Oi, non occorre altro, io vo così. Non uscirete, io l'uscio a chiave chiuderò.
A parmi questa massima impertinenza.
Eh sì, sonate.
Certina il sai.